Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Anem per feina. Això és Tertúlia Esportiva, que ha començat amb una pretertúlia diferent, amb una altra temàtica.
Televisiva.
Social, vaja, social.
Saludem a Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I Àngel Comas, anava a dir-te Cases.
Ai, mira.
Avui fas doblete, no?
Sí, avui doblete, sí.
Avui doblete. Com que li agrada el futbol, també li agrada la discussió.
Sí, no, és que la meva frustració és que jo he equivocat la carrera.
Què volia ser?
Jo,
futbolista?
Periodista esportiu.
Ah, periodista esportiu?
Sí, sí, segur. No, tertulier, periodista esportiu. Els periodistes esportius són... bueno, m'agrada, El cinema, ara, en aquell moment, ja se'n va de cap a caiguda, no?
I li va donar per parlar de cinema i de televisió.
Sí, i llavors, imagina't. Però bueno.
Doncs avui parlarem del Barça, com no... Parlarem del Barça, com no, i també parlarem de l'Espanyol, perquè...
Avui vaig bastant lligat, eh? Aquest...
Una cosa porta
aquest cap de setmana hi ha derbi, un derbi del que espereu una miqueta més del que s'ha pogut veure en els últims enfrontaments entre Barça i Espanyol. Parlo futbolísticament,
Futbolísticament? A veure, sí. Jo el que veig és que a l'Espanyol... ve millor que altres vegades, almenys en quant a equip. No parlo en quant a resultats, ara sembla que està millorant una mica, però en quant a equip jo crec que té més equip que altres anys, que els últims anys. Aleshores això el fa més perillós, vull dir, té més opcions que altres cops, jo crec. Jo crec que serà un... I el Barça està en una línia irregular, de cara a fer un gran partit, ara no i així, jo crec que és un derbi dels més igualats dels últims anys.
Jo crec que es decidirà molt ràpidament.
No facis pronòstics,
per favor. No faig pronòstics. No. Jo crec que tot anirà en que si, en el cas de que el Barcelona marqués un gol ràpidament, llavors canviaria la situació del partit. Perquè si no, sí que ho veig un partit molt entrebat, amb molta igualtat dintre del joc del Barcelona i l'Espanyol, en quant que l'Espanyol té una defensa pues que s'està consolidant i que si esperen al Barcelona, com s'espera que sigui així, amb un 5-4-1, pues realment pot ser un partit que al Barcelona li costi molt arrencar aquest partit. Ara, si hi ha la sort de que el Barcelona marqués un gol dintre dels 10 primers minuts o així, canviaria. O al contrari, que l'Espanyol marqués, que també és possible, i llavors encara seria molt més dur pel Barcelona.
A mi em dóna la sensació de que, que tot depèn de l'àrbitre. En els darrers anys, l'Espanyol s'ha igualat al Barça perquè els àrbitres els hi ha passat totes les esterracades que han volgut. I, és clar, jugar contra 13, això és el que li ha passat a Barcelona. Tot depèn de l'àrbitre. Si l'àrbitre aplica realment el reglament, l'Espanyol no té res a pelar. 3-0, 4-0 i no té res a pelar. Sí, d'acord, té millor defensa sempre que esterraqui i que l'àrbitre ho permeti. Jo penso que tot depèn d'això.
Jo he vist els partits de l'Espanyol últimament i tampoc esterraca.
No,
el veig dur, però no en plan salvatge com altres temporades que he vist jugadors que van a la persona. Amb un derbi sobrementalitzen i llavors sí que pot haver-hi més estarracada i estic completament d'acord que l'àrbit, no en aquest partit, en tots els partits, té una gran influència l'àrbit en quan deixi que els jugadors s'estarraquin. Perquè si això ho talla a la primera de canvi, s'acaba el pollastre.
Ja,
però això està claríssim.
Jo dubto molt que l'àrbitre ho talli la primera de canvi.
Si ets tolerant, exacte, si ets tolerant, perquè diu, bueno, és la primera, no fem.
Sí, no.
La segona no fem i ja se li...
Però esclar, aquí està l'àrbitre, que és el gran provocador, a vegades, de que hi hagin aquestes estarracades.
A més del que dius tu, no és això si és la primera o la segona, és si aplica diferents criteris. Perquè, clar, el pitjor no és això, és si aplica diferents criteris, perquè recordem, per exemple, el partit del Madrid de l'any passat, que l'àrbitre va expulsar el Sergio Ramos al final del partit. I el que estiu que expulsava...
Sí, aleshores que... expulsat tres vegades durant el partit.
Aleshores, l'àrbit és molt important. Llavors, a mi em sorprèn molt veure això de que l'aplicació de les tècniques electròniques, que es veu que la van cagar...
Però
escolteu una cosa, però és que si no en sabeu, doncs poseu algú que en sàpiga, perquè que després que es marqui un gol després que hi hagi un fora de joc, què vol dir? Que no apliquen bé les tècniques electròniques. Per tant, l'arbitratge, jo penso que és una institució d'aquelles que s'hauria de revisar de la baixa.
Jo sempre he dit, i ho he dit mil vegades aquí, és que els àrbits, el problema que hi ha real és que són molt dolents.
Clar que sí.
Aquest és el problema real dels àrbits. Jo... Hi ha la intenció, la no intenció que en pot haver-hi.
Sí,
jo dic... a vegades és sospitós.
Jo dic que els àrbitres no és que siguin dolents i bons,
dolents,
sinó que jo no he sigut àrbitre mai, però he jugat a futbol i veig molts partits de futbol i realment més que els àrbitres són les línies, perquè els àrbitres amb la posició que tenen, moltes vegades el fora de joc és molt difícil d'interpretar, molt difícil. El línia,
sí,
si està en línia, està en línia. I l'àrbitre ha de decidir moltes vegades, en dècimes de segon, una cosa que nosaltres veiem 8-10 vegades en televisió i encara no ens posem d'acord.
Bueno, si no saben fer-ho, que se diguin una altra cosa.
Bueno, no és que no s'hauria de fer. És que a la posició de l'àrbitre, no, a vegades t'impedeix veure un fora de joc o una falta.
Els líniers,
i n'hi hauria, en vez d'haver-hi dos per banda, dos per banda...
O sigui, que repartessin mig camp.
Sí, dos, perquè veiessin exactament les posicions dels jugadors. Sí, els altres, com el baloncesto, quants àrbitres hi ha?
Però
hi ha molts àrbitres. En el futbol americà ja no en comptem. I vull dir, i que en el futbol, amb un esport de contacte continu, un línia l'hagi de vigilar a l'altre costat de banda, és molt difícil, és molt difícil.
Li esteu donant molt protagonisme a l'àrbitre.
És que és important, és important. És l'element important d'un partit de
futbol.
Perquè
sempre penseu que el derbi entre Barça, Espanyol i Barça hi ha una motivació especial?
Hi ha una motivació especial per part dels jugadors rivals del Barcelona, indudablement, sempre, tota la vida. Però vull dir que l'àrbitre és l'element bàsic d'un partit de futbol. Si no existís l'àrbitre no hauríem partit de futbol. Llavors està claríssim. No, l'àrbitre és el que protagonista principal d'un partit de futbol.
Jo quan parlem dels àrbits...
Jo no estaria d'acord.
Bueno, jo sí, perquè...
No, que pot influir, no és, sí, però
no hauria de ser-ho. No hauria de ser-ho.
El 99% de casos no hauria de ser-ho.
L'àrbitre li va primer una lliga al Barça fa 2-3 anys contra l'Atlètic de Madrid, al camp del Barça.
I anar a la final...
Li va anul·lar un gol i li va donar altre que era il·legal.
I anar a la final de la Champions en el camp del Madrid, també.
També, i una final de Copa.
O sigui, que l'àrbitre per mi...
L'àrbitre és fonamental.
Un partit que no ha començat, no podem fer protagonista l'àrbitre abans que jugui.
No, és que sempre serà protagonista. Quan piti el és el protagonista.
No té per què, perquè hi ha partits que juguen i passen milers de coses, els resultats poden ser els que vulgueu, i l'àrbitre, afortunadament, no ha estat el protagonista.
Amb un tant percent tan petit que no...
Però el problema de l'arbitratge, jo crec que és, en realitat és més senzill. O sigui, jo entenc l'error, entenc el fora de joc que està ajustat, que et puguis confondre, perquè són mil·lèsimes de segon de que tens la vista fixada en un lloc amb l'altre i se't pot escapar. El que no entenc és el fora de joc de 3 metres, com passa a vegades, que està un tio sol. El que no entenc és que hi hagi una estarescada al davant teu, dels teus nassos, i no faci res, com passa.
Però això és el linear.
No, hi ha l'àrbit, Està l'àrbit al davant, sí. El dia del conflicte, l'últim partit amb el Madrid.
Sí. Però vull dir que el linear és el que fa de joc.
Ostres, al davant teu s'estan allà fotent d'hòsties i no fa res? Home, a veure... Llavors, jo que crec que una de les solucions més que la tecnologia i això, perquè la tecnologia s'ha demostrat i es demostrarà de que també porta confusió, perquè hi ha jugades que les veiem per la televisió...
La jugada aquesta del Madrid, del Mundialito.
Exacte. Estem els quatre d'aquí mirant la televisió i segurament ens estem barallant de si és una cosa o és l'altra.
I cadascú veurà una.
I veurà una. Jo aquest error l'entenc, és perdonable i mira, te l'has de tragar. Jo no entenc l'error aquest que és descarat. Descarat. I això solucionaria molt fàcil. Que hi haguessin sancions pels àrbits públiques, no a la nevera, sinó públiques que hi ha pels jugadors. Un àrbit ha aplicat un criteri a aquest nivell, no a nivell de fora de joc, ni a nivell de la falta que estan allà forcejant, ni a aquest nivell. No metitzem tant, vull dir. A nivell de coses clares que se'n donen als partits, de coses clares, situacions clares. Doncs a aquest nivell, si un àrbit fa una cagada que pita un penalti perquè cau un jugador i el que té més a prop el jugador que hi és a un metre, com passa, com veiem, i es pita penalti, doncs aquell àrbit, a la setmana del dimarts, quan surt competició, el senyor Martínez Munuera o el senyor Equitsequits, sancionado con dos partidos por aplicar mal el reglamento o por no sé què o por no señalizar.
Recordeu-lo el partit.
Ja està. Ja s'espavilarien, eh? I moltes coses d'aquestes no els hi passarien. Moltíssimes.
Recordeu l'altre partit del Madrid contra el Deport, que l'entrenador del Deport va dir cuando vi que largaba 5 minutos ya sabía que hasta que no marcase el Madrid no pararía el partido.
Pensava que anaves a dir...
I va ser així.
Esperava que marcaria Ramos, no? Quan vaig veure que...
En aquest cas, tampoc sigui això, perquè va marcar amb el 92, va marcar dins del temps reglamentari.
No, ho sé, però em refereixo que... No va marcar el 95. L'àrbitre és decisiu, perquè no. Va allargar 5 minuts, eh?
Però a veure, si és una part del futbol, i al futbol hi ha sancions pels jugadors, hi ha sancions pels entrenadors, hi ha sancions pels directius, quan parlen així, perquè no hi ha sancions pels àrbits, però sancions públiques com són les àrbits?
Mira, jo el que...
Com són les àrbits? No neveres. Què és això de la nevera?
Crec que s'hauria de canviar és que, per exemple, una tarascada fos targeta groga i per protestar a l'àrbit una targeta groga. I a vegades tarascades ni la sancionen i perquè el jugador protesta és una targeta groga. Això és el primer... Es tindrien que aplicar altres normes i altres colors de targetes perquè jo hi vaig fer un estudi, i el tinc guardat i el tinc escrit, perquè això s'acabés. Això s'acabés, perquè però el que no pot ser és això.
Però fixeu-s'hi que...
Això és una vergonya.
No, però fixeu-s'hi que hi ha una de les coses de les protestes, que no sé què hi vaig sentir l'altre dia, que diu que quan la protesta és molt ostensible, que la veu tot el camp, llavors l'àrbitre ensenya targeta, i però si li fas una protesta sense que la vegi tot el camp...
No és veritat això.
No, perquè molts cops ensenyen que els hi han protestat i estàs suposant... Sí. Li deu haver dit alguna cosa, o deu haver protestat, sí.
Però
no
si
tu aixeques
els braços protestant, segur que t'ensenya targeta.
Però és igual. Això és una vergonya.
De remarcar la teva autoritat al camp.
Una gran part d'aquestes targetes venen propiciades per la pròpia xuleria de l'àrbit.
Sí,
però moltes vegades...
Que si no tinguessin aquesta xuleria, que pitessin i marxessin, i ja direu però... i us fareu, no s'encaressin com fan alguns i així, s'estalviarien moltes targetes.
Mira, jo veig també partits de la Premier, i això a la Premier els jugadors van i protesten a l'àrbitre, s'expressen i l'àrbitre xarla amb ells tal, i ara cada un va a su casa.
O en el bàsquet.
Això, així de vegades, així. I això dona gust veure els arbitratges, que també n'hi han de molt dolents a la Premier, eh? Cuideu, sí, que també n'hi han de molt dolents. Però aquesta permissivitat de poder els jugadors passar, perquè és una alliberació de la ràbia que porta en aquell moment, i això provoca que moltes vegades amb aquesta alliberació no vinguin unes tarrascades.
Així vosaltres estaríeu pel videoarbitratge o no?
És molt difícil el videoarbitratge i s'està demostrant. Ha de ser en coses molt puntuals.
Sí,
en coses molt
exacte,
puntuals,
és el que anava a dir jo.
Sí, una jugada de gol o una falta molt clara dintre de l'àrea. El que siguin fores de joc i així...
És que moltes vegades és molt difícil de precisar.
És molt difícil, eh? Perquè s'ha vist, havien quatre... àrbitres davant dels televisors i els quatre no es posaven d'acord i nosaltres veurem 8 vegades la jugada i no sabrem si és fora de joc o no és fora de joc perquè són mil·lèsimes de segon.
Haurem de crear la màquina que valori la valoració de la màquina
i que aquest error amb l'àrbit se li ha de perdonar,
perquè l'error humà sempre hi serà, no?
Però amb aquest error l'àrbit se l'ha de
perdonar. L'essència del futbol també és aquests petits errors arbitrals que fan que hi hagi la polèmica del futbol i que visqui el futbol.
Jo penso que tindrien que prendre exemple del bàsquet, no només amb el videoarbitratge, sinó amb el canvi de regles que hi ha en el bàsquet. El bàsquet cada any evoluciona, cada any canvia les regles en funció de... Ara, aquest any, per exemple, és antiesportiva quan un s'escapa i abans no ho era. I així, no? I en el que t'has preguntat del videoarbitratge, el bàsquet està permès en uns moments donats utilitzar el vídeo, vosaltres no. Però, per exemple, hi ha una cosa com és la pèrdua de temps. Aviam, la pèrdua de temps jo no l'entenc, perquè clar, la pèrdua de temps és tan tirat de medir-la, sí, com és possible que un partit duri 15 minuts menys dels 45 que duri 25-30 minuts de fet de temps efectiu? Sí. Això, jo crec que el futbol s'hauria de plantejar això, i el videoarbitratge és una part d'això.
No, però el futbol, mira, el futbol d'entrada és l'únic esport col·lectiu que juga amb els peus. I no tens la precisió...
El rugby també té alguna part de peus.
No, però que juga només amb els peus, el futbol. I amb el rugby el 90% és amb la mà. Però vull dir que d'entrada és molt més difícil poder tindre la precisió amb el peu que no amb la mà, això és evident. Per tant, i a més són 11 contra 11 i amb jugades molt, molt conflictives de tocs personals. Per tant, vull dir que és el futbol, per evolucionar el futbol, li costarà molt, perquè hi ha moltes jugades interpretatives. En el rugby no hi ha jugades interpretatives. O és un avant o no és un avant. Vull dir, o és falta, les faltes són més clares. I la mentalitat dels jugadors no és la mateixa.
Home, a veure si estem com amb el tema de la Constitució. Però... que millor no tocar-la.
Jo crec que s'ha d'evolucionar.
Home, sí que s'ha de modernitzar.
Però ha d'evolucionar molt conscientment del que evoluciona. Per exemple, la regla del fora de joc, ja, si veieu els partits dels infantils, dels cadets, així, hi ha una ratlla marcada en el camp.
Sí.
A 5 metres o 2 metres o 3 metres de la línia d'àrea. Seria una solució per acabar definitivament amb el fora de joc.
Bueno, ara ja és l'àrea de mig del camp, ja invalida el joc.
No, però vull dir, més endavant, els fora de joc es produeixen...
No, però a vegades han pitat així.
Exacte, però vull dir, com fan els partits dels cadets i els juvenils i tot això, que hi ha una ratlla a 4 metres o 3 metres, no me'n recordo quan, de l'àrea de penal, doncs allà marcar el que és... abans del fora de joc. A partir d'aquella ratlla no hi ha fora de joc.
Vaja, que el derbi el podreu veure, suposo que tots, perquè és una hora molt bona, no és ni l'hora de la migdiada ni la del vermut. Que
és igual a mi l'hora.
Serà diumenge a 3:15 de nou i diria que és el partit segurament més interessant del cap de setmana. Potser l'Atlético Las Palmas de demà a 4:15 de la tarda també pot estar bé. Però en el cas del Barça espanyol, recordem que el Barça continua a 6 punts del Madrid, que aquesta jornada, que s'hauria d'enfrontar el València, no jugarà perquè està disputant el Mundialet de clubs. Al Barça li interessaria guanyar per, ni que sigui provisionalment, mantenir la distància només a 3 punts i a l'espera de veure si el València es recupera i li pot fer una mica la guitza al Real Madrid quan es jugui aquest partit pendent. Abans d'acabar, dilluns vau veure el sorteig de Champions?
No, jo vaig tindre un programa de televisió.
Però saps en qui li va tocar el Barça?
I no vaig poder. Vaig entrar ràpidament.
Jo fa temps que no vaig patxar.
Jo personalment crec que el sorteig és bo pel Barcelona, perquè de primeres, jugant sempre el segon partit a casa, sempre és millor enfrontar-se un de fort que un de fluix, perquè ja elimines el munt de fort. L'eliminatòria entre l'Arsenal i el Bayern és bona perquè un dels dos quedarà eliminat. Vull dir que dos quedaran fora, dos grossos quedaran fora. Per tant, vull dir, a mi em sembla bé jugar contra el Paris Saint-Germain, inclús si ens hagués tocat el Bayern. El segon partit a casa, el Barcelona, si no passa una eliminatòria així, és que no funciona.
El Real Madrid amb el Nàpols?
Normal, bé, vull dir, ja eliminats el Bayern i el Paris Saint-Germain, qui quedava? Si el Madrid tenia les de guanyar totes.
Però aquí hi ha una cosa que jo...
Però ja veurem, cuidado, que el Nàpols no, a vegades et donen uns sustos, aquests equips, perquè al primer partit venen a casa, fan un catenaccio i t'empaten a 0 o t'empaten a 1. Després ves tu al camp del Nàpols...
I guanyes 0-2.
Ja ho veurem.
Sí, com deia el Mourinho.
Minut 90-93.
Bueno, però és fàcil. Però també que te'l poden posar... O sigui, és més fàcil que el Nàpols et posi problemes que el Paris Saint-Germain, per la forma de jugar.
Jo el que confio és que després del Mundialet, fa 2-3 anys, el Madrid
es va enfonsar
perquè no havia fet la preparació que tenia que fer. I espero que aquest any passi exactament i que l'elimini el Nàpols i que després es retallin els punts.
No,
que València està.
Ja ha fet el guió.
Sí, ha fet el guió.
Guió de la pel·lícula.
Ha fet la pel·lícula, sincera.
Ha muntat la pel·lícula.
Ja podem passar la pel·lícula,
ja
projectar-la.
Ara que déu-n'hi-do la de representants que hi ha de la Lliga Espanyola. Tenim el Barça, tenim el Real Madrid, l'Atlético de Madrid, el Sevilla.
Sí, sí. I l'Europa League tots, no?
Déu-n'hi-do.
I tots són forces opcions.
I una pregunta, ara tinc el dubte. Es fa sorteig? No hi ha quadre.
No, es
torna a fer sorteig.
Sí, hi ha sorteig a l'octaus.
Però el quadre ho van eliminar ja fa un parell d'anys.
Aquest és vuitens. O sigui, aquests emparellaments són de vuitens.
A partir d'ara sempre hi ha sortejos.
Sempre hi ha sorteig.
O sigui, que sempre hi haurà, com li has dit abans?
Sorteig.
No.
A partir d'ara sempre hi haurà sortejos, és dir-ho de les boles calentes i fredes.
Però abans com m'has anomenat això? No sé què.
Ah, la pachanga. Ah, sí, sempre hi ha una pachanga, clar. No, és que és veritat, és una cosa comercial, es belluga molt milions.
Oh, i tant.
I aleshores, esclar, tot això a la FIFA li interessa, o a la UEFA, li interessa que hi hagi partits polèmics, que interessa que passin determinats equips. Sempre ha estat així.
També...
Des de l'inici, amb el Di Stéfano & Company.
Sí, perquè avui en dia els sorteig d'aquests introdueixen les dades a l'ordinador, te diuen no poden jugar els dos de la mateixa capital, no pots jugar primer contra segon i així, apretar un botó i fer tot.
Més dirigir, no, un botó no, podien fer-ho així, no? Però llavors ja han vist les boletes.
Bueno, però...
Les boletes... Ala.
Els interessos de la FIFA, que ara ja està proposant el seu president que el Mundial pugui ser, en comptes de 32 equips, en 48.
Una
o sigui, animalada. Trencaran les cames als jugadors.
No és trencar les cames als jugadors. A part de trencar les cames als jugadors, és fer una competició que hi haurà partits que, vamos, que no els aguantaran ni els jugadors que els juguen.
Jo no sé si n'hi ha algú.
D'avorrir, exacte, vull dir.
Regalaran les entrades.
Els dels equips...
És totalment desmesurat.
Si juga a Letònia i el fan a Estats Units, llavors qui va?
És molt desmesurat.
Pensa a la televisió, vull dir...
Regalarem entrades, ja t'ho dic.
Letònia i Estats Units.
Arriben les notícies de les 11 del matí i després d'això, més Àngel Comas.
Molt bé.